Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els equips d'emergència busquen des d'ahir a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per roses a l'Alt Empordà. Connectem ara amb Juanma Buín, des del centre de comandament que han muntat el port pesquer de roses. Juanma, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
Pues mira, aquest matí, cap a les 10, està muntat aquí el centre de coordinació al port pesquer entre bombers, salvament marítim, els agents rural també, la Guàrdia Urbana, i ara fa uns moments han arribat també Mossos d'Esquadra i estan per començar a preparar l'operatiu per buscar aquest noi de 16 anys que es va perdre ahir a quarts de 10 de la nit. Es veu que viatjava des de l'Almadrava en direcció a Santa Margarida. En un moment, quan van arribar al lloc, el trobaven a faltar, van anar a buscar-lo, no el van trobar, i el més estrany de tot és que de moment ni ha aparegut el noi, però ni ha aparegut la moto. Una moto des d'un helicòpter es veu, i més aquestes motos d'aigua, que si caus comencen a girar i no es mouen del lloc.
Gràcies, doncs, Juan, estarem pendents d'aquesta informació. Bon dia.
A tu. Adéu.
I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'últim ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, de les màfies delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
Un Valler que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes de la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat. El Lleó 14 culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. De fet, cap ara a les 11 és previst que arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'esperaran el president del govern espanyol Pedro Sánchez i també el de Canàries Fernando Clavijo, entre altres autoritats. I avui, segon últim dia, volíem dir darrer dia de la selectivitat. Durant 3 dies, més de 45.000 alumnes s'han apropat a aquestes proves d'accés a la universitat.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen... És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sendes. Excursionisme, senderisme i viatges. A través de 25 minuts trobareu propostes i rutes per poder fer una escapada, ja sigui a espais naturals, museus, pobles amb encant o indrets peculiars. Dijous i diumenge a 2:15 del migdia a Ràdio L'Escala.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Geosinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. A prop de tu.
Ui,
avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:05 minuts en 14, 15, 16 segons i és el moment que comencem aquest Ui Avui, corresponent a dijous, dia 11 de juny d'aquest 2026. Un dijous és que, com cada dia de dilluns a divendres, tenim una programació perquè passin una bona estona en companyia del 107.6, si ens escolten a través d'FM, ràdio de l'escala .cat, si ens escolten digitalment o a través de qualsevol aplicació de telefonia mòbil. Però bé, tenim tota una programació preparada que és la següent.
La programació matinal el dijous a Ràdio L'Escala. De 11 a 12 el programa Ui Avui amb Joan Brugués. De 12 a 1 el magazín El Més Calent a l'Aigüera amb Bona Vilà. A la 1 l'informatiu amb l'Ali Giné. A continuació l'espai d'excursionisme Sendes de la xarxa de comunicació local. Entreteniment, notícies i esports, la fórmula del matí a Ràdio L'Escala.
Vinga, doncs aquesta és la fórmula del matí d'avui dijous i aquesta fórmula matinal que la comencem amb l'Ui Avui i l'Ui Avui ens porta amb el que és aquests apunts del dia. I el temps és el que protagonitza el començament amb el que obrim aquest programa per saber com està la situació meteorològica, meteorològicament parlant. Hem tingut altes i baixes en quant a temperatura, com jo sempre els dic, comparant a vegades amb una muntanya russa. Ara estem, sembla, en un període de recuperació, veurem cap allà on arriba el pic. Avui, doncs, pel que veig, les temperatures molt semblants a les d'ahir, a menys aquesta hora del matí. L'estació que tenim de referència és la de la zona del passeig del nucli antic. Tenim un al patró, un altre al passeig, i el del passeig es marca 21 graus amb 3, amb una humitat del 48%, i una mínima que s'hi han registrat de 18 graus. Si ampliem el territori, amb les estacions que tenim controlades en aquest mapa, i tenim temperatures que ens van entre els 21, 22 i 23 graus. I atenció, la previsió ens diu que avui una jornada més assolellada, però encara amb tramuntaneta. Demà més calor i més calor i mar més tranquil·la. La màxima entre 26 i 28 graus, la d'avui, la màxima 26 i 28, i la mínima entre 18 i 20, amb un cel més ennuvolat de matinada, és el que han començat el dia, però núvols que han anat marxant al llarg del matí. A partir de migdia esperem un cel molt més serè i clar, que és el que ens trobem en aquest procés ara, i que pujarà la temperatura a migdia i tarda. El vent, començàvem amb una tramuntaneta de força 3-5, tant de matinada com de matí, i ara al migdia anirà mancant i poder quedar estones de vent més variable, que també serà a la tarda. Al vespre i la nit tornarà la tramuntaneta. Doncs aquesta tramuntaneta que avui no ens abandona. La tindrem, doncs, que ens acompanyarà al llarg del dia, no sempre, amb alguna pausa, però amb la tramuntaneta també que protagonitzarà aquest dijous. Vinga, encarem ja a la porta del cap de setmana, com és el divendres, a temperatures que ja comencen a enfilar-se entre 27 i 29, les màximes, i 18 i 20 les mínimes. El cel serà tot el dia amb una jornada radiant i més càlida, amb una visibilitat i humitat baixa. En quant al vent, mestral de força 3-5 de matinada, que anirà mancant al llarg del matí. Ja a migdia girarà a gregal i a la tarda a marinada de xaloc, i al vespre calmarà. La temperatura de l'aigua del mar, de moment, continua amb aquests 20 graus en 5. La temperatura que havia baixat a 19 i ara s'ha tornat a recuperar amb aquests 20 graus i mig. Ara també, doncs, pendents de com estarà o com anirà evolucionant, si va cap a l'alta, si fa pujades i baixades aquesta la temperatura de l'aigua del mar. Però tot això, veiem, doncs que com fa dies agradables i bon temps, que la platja no s'omple com seria un mes de juliol o agost, però a vegades doncs, sí que comença a fer goig de gent que els agrada canviar el color de la pell i gent que ja s'atreveixen a fer alguna que altra capbussada. Això és el que ens deixa el temps. Anem ara a l'altre apartat, que són els sants, els aniversaris, i recordar qui ens va deixar tal dia com avui. Tot això començant per el santoral. Vinga, estem entrant ja a la part mitja d'aquest calendari del mes de juny. Avui hi ha gent, eh? Avui hi ha gent. Sant Bernabé, Sant Parisí, Lleó III. Ara estem al 14, doncs el Lleó III. Alguns anys jo no ho veuré, i potser molta gent no ho veurem, però segurament sortirà doncs, el Lleó XIV, també a l'apartat dels sants. Santa Alícia, o Adelaida, Santa Maria Rosa Moles i Bellver, carai, quins noms i cognoms, eh? Doncs vinga, Bernabé, Parisi, Lleó III, Alícia i Santa Maria Rosa de Moles i Bellver. Doncs vinga, qui diu fundadora. Doncs mira, tinc allò, la curiositat de què va fundar aquesta santa, que ara ho consultaré mentre tingui un moment de pausa musical. Doncs felicitem a velles i amb ells que celebren el seu sant, com felicitem amb velles i amb ells que celebren el seu aniversari. Moltes felicitats i desitjant que passin un molt bon dia. I qui ha de passar també bon dia? Doncs avui passarà bon dia del seu aniversari. Una de les grans actrius, la Núria Esper, que fa 91 anys, la recordem, que va estar aquí a la cerimònia de l'arribada de la Flama Olímpica, llegint el manifest de l'arribada de la Flama dintre de les ruïnes d'Empúries. Núria Esper fa 91 anys i encara fa 3 anys encara va fer una de les seves últimes aparicions en el món de... que era un... no sé si era un... sé que posar el 2023, penso que era una obra de teatre, que també doncs, que hi va prendre part. I també, doncs, avui, un dels jugadors de la selecció espanyola, el porter basc de l'Atlètic de Bilbao, Unai Simón, que celebra, avui celebrarà 29 anys, el seu aniversari, i ho farà amb els companys, no farà poder fer-ho amb la família, sinó que ho haurà de fer amb els companys de selecció. Doncs sí, aquest Mundial que avui es dona el tret de sortida, avui, doncs amb aquests partits que com passen aquests Mundials que es fan a Sud-amèrica, Mundial que a Mèxic se n'han fet, aquest any s'hi torna, els Estats Units s'hi van fer, aquest any s'hi torna, també recordem Brasil, recordem el Mundial de l'Argentina, jo els que recordo ara els de Mèxic sí que no els recordo tant. Sí que recordo el Mundial d'Argentina el 78, després el segon de Mèxic que es va fer, i el dels Estats Units, que sí que els partits, esclar, el no coincidir horaris són amb aquests horaris intempestius, que segurament aquests que els agrada seguir el futbol veiem partits a les 4 de la matinada. I els altres, mira, esperant doncs, l'endemà, intentant no saber el resultat i poder veure doncs, la repetició d'aquest partit. Amb qualsevol plataforma d'aquestes que segurament el repetiran, o inclús alguna que altra televisió. Doncs vinga, avui comença tota aquesta maquinària mundial amb més equips, més partits, i veurem doncs, com es va desenvolupant, perquè hi ha unes d'aquestes seleccions que sí, que són les potents per guanyar, altres que són les ventafocs, i alguna d'aquestes que tindrem alguna sorpresa, que mai t'ho esperes, sempre hi ha aquella selecció, revelació. Recordem l'altre mundial que va guanyar Argentina, va ser doncs, la selecció de Marroc, que va inclús arribar a semifinals, va ser doncs, una de les seleccions que potser no hi comptava ningú, i va arribar bastant lluny. Ara veurem aquest any doncs, quina és la selecció que sorprèn i que la selecció doncs, que no t'ho esperes i va arribar lluny. Doncs avui, tret de sortida, el mateix dia que també acaba la selectivitat i que el papa ja marxa de Barcelona, o ha marxat de Barcelona, com he escoltat el butlletí, està ja arribant a les Illes Canàries. Doncs vinga, Núria Espert, que en fa 91, Unai Simón, que en fa 29, i anem a recordar qui ens va deixar. Doncs també una altra persona important dintre el món de la interpretació, com és Rosa Maria Sardà, que l'hem vist en tots els àmbits. Rosa Maria Sardà i Tamaro, que va néixer a Barcelona un 30 de juliol de 1941, i moria també a la ciutat comtal un 11 de juny del 2020 a l'edat de 78 anys. Va ser una actriu, humorista, presentadora i directora teatral i que va començar com a actriu còmica. Registra que els últims anys va combinar amb el d'intèrpret en dramàtica en espanyol i també en català. Doncs bé, la recordem de diversos programes. També recordem doncs, de haver-la vist alguna que altra vegada per aquí a l'Escala, perquè tenia a segona residència, doncs l'havia tingut a Ventalló. Doncs en Rosa Maria Sardà, avui l'hem recordat amb aquests seus 78 anys, l'edat que ens va deixar tal dia com avui de l'any 2020. I ara és el moment, després de fer aquests apunts de sants aniversaris i recordar qui ens va deixar aquest apartat, anem a obrir la persiana. Vinga, diaris. Encara tenim aquests últims ressons en els diaris de la visita avui. El que protagonitza les portades de la gran majoria de diaris és la Sagrada Família, sobretot la Sagrada Família il·luminada. No sé si suposo que ahir van tenir oportunitat de veure-ho. A mi el que me va impressionar molt de tot el que vam poder veure ahir va ser aquella nena invident que explicava tant en els Reis com en el Papa, com altres autoritats, com era una nena invident, amb una maqueta que tenia de la torre que es va inaugurar ahir de Jesús, com l'anava tocant-la i descrivint tot el que hi havia. Això va ser doncs, un dels actes, almenys a mi, que va impressionar més, a part bueno, també doncs, de tot l'espectacle que va ser. Però veure aquella nena invident amb aquella maqueta, com només tocant-la, els anava explicant amb tot detalls, però amb una explicació molt fluida en tot detalls del que hi havia en aquesta torre. Vull dir, és un vídeo que és d'aquells per recuperar en la plataforma de vídeos de YouTube, s'hi troba, i és d'aquells que val la pena, si no l'han vist, doncs poder-los recuperar. Bé, i en àmbit gironí, anem ara, que ens diu que 8 de cada 10 municipis gironins estan poc poblats. Les zones rurals d'interior cada vegada es buiden més i els habitants es concentren en alguns punts del litoral de la selva. El Gironès és la tercera comarca més urbana de Catalunya. Aquestes zones rurals interiors que potser sí que alguns casos sí que s'han anat desocupant, però per una banda i ocupant per l'altra, perquè hi ha doncs, alguna gent d'aquests que ens arriben de Barcelona, d'altres indrets, doncs, que sempre busquen aquests llocs per venir a passar caps de setmana i per venir a passar vacances, sobretot en llocs tranquils, en llocs de zones rurals. I la fotografia de portada, com no, dedicada a la Sagrada Família. Lleó 14 beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ens anem al punt avui i també a una imatge, la imatge del, si de la imatge del diari de Girona era lateral, la imatge del punt és frontal, alçant la mirada pel català. La reacció de la societat civil impregna el català a la visita del papa Lleó 14. Doncs aquí està dedicat aquest dossier de les primeres pàgines del diari i, sobretot, es va poder complir per part del papa el que se li va demanar, que en principi semblava doncs, que no estava previst. Finalment, doncs, sí que vam escoltar el papa fent servir el català en tots els actes en què hi va... Doncs, que estaven programats i que ell havia de parlar. Vinga, deixem el punt, ens en anem al l'esportiu i l'esportiu, bé, en clau gironina diu el Girona rebaixa la meitat del cost dels abonaments a Gol i a Preferent. Ahir sortien els preus dels abonaments ja per aquesta temporada 2026-2027. També s'informava que una de les graderies, que això ja em pensava que es trauria, que és la que està, que és l'última que es va posar allà al Gol Sud, doncs aquella desmetàl·lica, doncs aquella es trauria, i aquí també s'avança, i els preus, doncs bé, de pagar uns, quasi a la meitat, el 50%, de pagar uns 400 euros, ara se'n pagarà uns 200, això fer-ho en números rodons, sobretot a les zones de Gol. I la portada, doncs, amb la copa, aquesta copa d'aquesta bola del món aguantada per bueno, aquestes quatre persones que la rodegen, diu la joia busca amo. Arrenca la primera copa del món amb 104 partits per decidir el campió, amb l'Argentina de Messi defensant el tron i França, Espanya, Brasil i Anglaterra entre els candidats. I bé, això doncs un mundial que comença també amb algunes polèmiques. Avui doncs estava en el cas de que un àrbit no l'han deixat entrar, no li han donat el visat, amb la selecció de l'Iran només la deixaran estar 24 hores on ha d'anar a competir. També han tingut algun problema algun que altre jugador, jo estava mirant en un vídeo que en parlava, doncs que jo no recordo, almenys un mundial amb tanta polèmica per aquestes cosetes, o si havien, no s'havia donat a conèixer. Em pensava que tot això, assumptes de visats i assumptes d'aquest tipus, ja eren unes coses que es donaven per solucionades abans de començar a lliurar una normalitat, però sembla que la cosa no va per aquí. Vinga, anem als digitals. El Gerió Digital ens diu aquesta notícia que ja l'hem escoltat en el butlletí. Busquen un menor de 16 anys desaparegut durant una excursió amb motos d'aigua a Roses. Un ampli dispositiu de rescat de cerca des de la DEI. I el Girona Notícies ens diu que Banyoles concentra la tripla en 3 dies seguits per tancar el curs amb esport i música. La proposta gratuïta adreçada a joves de primer quart d'ESO del Pla de l'Estany se celebrarà els dies 20, 21 i 22 de juny amb bàsquet, handball i futbol 5. Doncs vinga, una bona manera seria una cosa a copiar o agafar com a referent per acabar el curs escolar amb aquesta proposta gratuïta de la tripla que fan a Banyoles amb esport i música. Molt bé, doncs vinga, deixem ja estar la informació, tanquem la paradeta i anem abans de obrir l'ampolla musical, anem a les cosetes. I avui en format de refrany, que ens diu que fins a la nit de Sant Joan no us lliureu de la roba de plana. És l'equivalent català al famós fins al 40 de maig no et treguis el saig. Ens recorda que tot i que som al juny i fa calor, durant el dia el temps encara pot ser traïdor a les nits o si canvia de cop, que ens ha passat almenys aquests dies. Fins que no arribi la revetlla de Sant Joan el 23 de juny, no es pot donar el bon temps estival per totalment assegurat. Doncs sí, ho hem vist ara aquests dies, amb aquesta, després de patir uns pics de calor, doncs que amb aquest rebaix de aquesta baixada de temperatures, doncs sí que hem hagut de recuperar el saig, d'agafar alguna prenda d'aquesta, alguna roba així de màniga llarga, perquè doncs es va notar aquest petit descens de temperatures que ara, mica en mica, ja s'anirà recuperant. Vinga, doncs ara sí, ja tenim fet tots aquests apunts del dia i és el moment que ho maridarem musicalment tot. Vinga, i ens en anem dos aquest duet que formen Gertrudis i David Ros i que porta per títol M'agrada. L'escoltem? Vinga, a veure si ens agrada.
M'agrada el teu foc, m'agrada el teu nom, m'agrades despert i m'agrada quan dorms, m'agrades de lluny, m'agrades de prop, m'agrada quan vens cap a mi a poc a poc.
M'agrada quan lluites, m'agrades valenta, m'agrades contenta quan tens mal de ventre, m'agrades de dia, m'agrades de nit, m'agrades, t'agrado i acabem al llit.
M'agrada tant quan...
Avui, amb Joan Brugués.
Bé, com fèiem a l'apartat dels Sants, doncs els hi deia que m'agradaria saber doncs, qui era la Maria Rosa Moles i Ballbé. Doncs vinga, tot això, com que tenim ara aquesta informació immediata que ens dona l'internet, doncs sí, Maria Rosa Moles i Ballbé, coneguda popularment com la Mare Moles, va ser una religiosa catalana fundadora de la Congregació de les Germanes de la Consolació. Germanes de la Consolació, i és venerada per la Santa Església Catòlica Romana. Doncs vinga, doncs, aquesta... I també doncs, hi ha un col·legi, crec que ella, abans que hi entrava, a Reus, que és el col·legi concertat doncs, que porta el nom de Maria Rosa Moles. Fet aquest aclariment, és el moment que anem a l'apartat d'efemèrides. Vinga, i efemèrides, anem a saber què passava ara fa 5 anys, ara en fa 10, món mundial i dia que celebrem avui. Comencem. Ara fa 5 anys ens deia una de les notícies que es presentava el número 1 de l'agenda El Saler, un recull bimensual de tots els actes culturals programats a l'escala. De moment, només en versió digital, si bé l'àrea de cultura té la intenció de treure-la també en versió paper. De fet, la versió paper que també hi és i que ens arriba aquí a la redacció de Ràdio L'Escala i que també es pot trobar en altres llocs, com per exemple, a les dependències municipals i també a l'oficina de turisme. Doncs vinga, expliquem com... o més ben dit, no expliquem, que ens ho expliquin. Nosaltres no explicarem res. Ens ho expliquen amb aquest fragment a l'informatiu.
El Saler ha estat concebut com a complement de l'agenda setmanal que es distribueix cada dijous. El número 1 d'aquest Saler engloba les activitats de juny i juliol. Es tracta d'una agenda més reposada, amb la qual el lector pot fer-se una composició global de l'activitat cultural de l'Escala a un mig termini. Martí Guinart, regidor de Cultura i Patrimoni.
Aquesta mena d'agenda o de calendari que hem anomenat el Saler és una mica un complement de la newsletter o del butlletí que vam presentar ara fa un parell de setmanes. El butlletí són 10 dies d'activitats, es presenta cada dijous, i aquesta mena d'agenda que hem fet ara, que hem anat al Saler, doncs seran, ara inicialment seran 2 mesos d'activitats, i en el futur intentarem agrupar 3 mesos d'esdeveniments que fem aquí a l'Escala relacionats amb el món cultural, sobretot.
La informació que conté el Saler és tant la dels actes promoguts des de l'Ajuntament com des dels diferents museus o de les entitats locals.
Bé, el que apareix en aquest Saler, doncs, són les activitats i els esdeveniments que organitzen tant des de l'Ajuntament, els museus o institucions com la Llibreria Vitala, per exemple, o el Maram o altres entitats municipals.
Ara fa 5 anys es posava en circulació aquesta revista bimensual, aquest fulletó d'agenda per les activitats. El que passa que a vegades pot ser hi ha alguna activitat que d'aquestes que no hi entra perquè s'organitza com les activitats ja s'han portat almenys a la, almenys diríem el que és la versió de paper. Sí que la versió digital sí que s'hi poden introduir aquests canvis, però a vegades la versió de paper ens podem trobar que alguna activitat que s'hagués decidit o s'hagués portat a terme, més ben dit, no portat a terme, sinó que s'hagués organitzat i s'hagués fet saber un cop ja aquest butlletí, doncs ja estigués en la versió de paper, ja estigués a impremta, ja estigués distribuït. Vinga, això passava ara fa 5 anys. Ara fa 10 anys la notícia ens deia que el conseller de Cultura, Santi Vila, es compromet a resoldre abans de final d'any la implicació de l'Ajuntament de l'Escala en la governança d'Empúries. Ho va dir quan va visitar el conjunt arqueològic per l'obertura al públic de la rehabilitació i musealització de l'estoa i l'àgora de la ciutat grega. Escoltem com en parlava l'informatiu.
Aquest matí el conseller Santi Vila ha estat a l'Escala per visitar la rehabilitació i museïtació de l'estoa i l'àgora de la ciutat grega d'Empúries. Abans, però, s'ha reunit amb l'alcalde i altres regidors del consistori i junts han visitat la reforma de la platja i l'alforí de la Sal, la reforma del qual hauria d'estar a punt pel mes de setembre vinent. Tot seguit, la trobada s'ha traslladat a l'Ajuntament, on Vila ha signat el llibre d'honor i després s'ha reunit amb l'alcalde i altres regidors per parlar, entre altres temes, de la implicació de l'Ajuntament de l'Escala en els òrgans de gestió del recinte arqueològic d'Empúries. El fet que el conseller de Cultura sigui un empordanès amb molta proximitat a l'Escala podria ajudar a fer-ho possible.
A més, estem absolutament d'acord amb una reivindicació de l'Escala, i és que en la governança de tot el conjunt d'Empúries, doncs, s'hi ha de ser-hi i han de tenir veu pròpia per poder decidir amb el govern de Catalunya el que sigui més convenient a cada moment. Això m'he compromès a resoldre-ho i que abans de final d'any doncs tinguem una solució que reordeni la governança, perquè jo crec que és important a tot Catalunya, però també doncs a l'Escala, que quan hi ha un monument d'aquestes característiques i d'aquesta importància, doncs el municipi pugui dir-hi la seva.
Després de la visita a l'Escala, el conseller s'ha trasllat a Empúries, on acompanyat de l'alcalde Víctor Puga i del director d'institucions CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià, ha visitat els nous projectes de rehabilitació i museïtzació del jaciment, bàsicament la culminació dels treballs executats a l'estoa i l'àgora de la ciutat grega i la primera fase d'adequació de la Casa dels Mosaics de la ciutat romana.
Així en parlava la notícia a l'informatiu de la visita del conseller Santi Vila a les ruïnes d'Empúries. Vinga, i anem a què passava en el món mundial. L'any 2014, taxistes d'arreu del món es manifestaven contra l'aplicació Uber. L'aplicació Uber, doncs, que feia la competència en els taxistes, fins ara doncs, no tenien un sector que no tenia una competència, diguem, entre cometes, privada, d'empreses privades, que no fossin oficials de taxi, tot i que van dir que també els taxistes tots són empreses privades, no són oficials, no són de cap, ni cap ajuntament, ni cap govern, ni de cap consell comarcal, en fi, de res que sigui oficial, però sí que sortien doncs, una competència, Cabify, l'Uber i alguna altra que altra empresa. Uber, que avui dia encara continua operant després dels que intentessin per tots els mitjans que fos legals que fos possible doncs que això, que aquesta empresa doncs no pogués fer-los la competència als taxistes, sobretot a les grans ciutats com Barcelona, com Madrid i d'altres. I el 2014 els taxistes d'arreu es van manifestar en contra l'aplicació Uber. Vinga, això passava en el món mundial un dia com avui, un 11 de juny, i també què celebrem avui? Doncs ens diu que jugar és una activitat recreativa que generalment s'associa a la infància, encara que el joc és important en totes les etapes de la vida de l'ésser humà. És per això que cada 28 de maig se celebra tradicionalment el Dia Internacional del Joc des de 1999. Dic, aquest s'equivoca, no. Continuem, eh? Continuem llegint. I és important, i és tan important el joc, que per tal que la data, que en data de 14 de març de 2024, l'ONU ha decidit proclamar oficialment el Dia Internacional del Joc per la seva celebració l'11 de juny. Per tant, a partir de 2024, disposem de dues dates del Dia Internacional del Joc, el 28 de maig i l'11 de juny. Siguen, per tant, totes dues molt benvingudes. Bé, clar, ja com preparar, diu, home, 28 de maig, esclar, no, si això està posat a l'11 de juny, doncs, vinc, doncs també es va proclamar un altre dia l'11 de juny, ara hi ha dos dies. No recordo, mira, que ja porto temps fent els dies mundials, dies nacionals i altres, i setmanes, que també alguna vegada, doncs no trobava dies, hem parlat de setmanes. I és la primera vegada que em trobo amb això, que hi ha un dia que té dues celebracions, que es pot celebrar dos cops l'any. Un és el 28 de maig, que no recordo si el 28 de maig, jo ho vaig dir, el 28 de maig, que era, mira, 28 de maig era un dijous, igual que avui, i al cap de 3-4 setmanes torna a ser el dia del joc. O sigui, es podia haver-hi una unificació, no passa res. Que dius, una és el 28 de gener i l'altra poses el 11 de novembre, dius, bueno, hi ha llunyania, però és que estan a tocar. I doncs, coses que tenen els que es dediquen doncs, a posar els dies internacionals, els dies mundials. Doncs avui, entre d'altres que n'hi ha, és el dia, el segon dia internacional del joc. Vinga, i ràpidament anem al que tenim avui, com és aquesta secció que ens porta la Roser Martínez amb la Cristina Cantal. No, de cine no. Ara, aquesta sí. Cine demà, eh? Vinga, què passa? Doncs que la Roser Martínez sempre ens fa entrenar la nostra creativitat amb qualsevol cosa, amb algun objecte quotidià. I avui va amb un instrument musical. Un dels instruments musicals podria dir que és el més popular i el més famós. Se'n poden fer moltes coses. Escoltem les propostes que en fa. Un instrument musical, jo no els hi dic, ja elles mateixes els explicaran. Tant la Cristina com la Roser.
Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez. I com sempre, una setmana més ben a punt aquí per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
Hola, Cristina, com estàs?
Doncs molt bé, i avui em sento molt musical, eh?
Ah, sí? Avui tocarem la guitarra.
Avui farem creativitat amb guitarres i m'atreviria a dir que pot ser que sigui el primer instrument que fem.
Ah, doncs ara que ho dius...
A mi no me sona que haguem tractat mai un instrument,
doncs,
per
mira,
tant...
ara m'has fet dubtar.
Mira, no... mira que creativa que ets.
Sí, 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 desmemoriada també.
Una cosa no passa res, una cosa no treu l'altra.
Doncs ho revisaré i si és així em buscarem alguna altra, sí, sí.
Digue'm que era la teva assignatura pendent i que has començat classes de guitarra.
No, al no, contrari.
No ha vingut aquí?
De petita. Jo vaig fer classes de guitarra de petita.
Ah, sí?
Sí, però no em va acabar de convèncer i ho vaig deixar molt ràpid, eh? De fet, és que em mossegava les ungles de petita.
Sí?
I era un impediment, perquè em feia mal a les cordes.
Jo sempre havia volgut tocar la guitarra i vaig fer el pas, però clar, em feien fer 6 o 9 hores de solfeig per una de guitarra i no em va agradar la idea i no m'hi vaig apuntar mai.
Clar, no, jo anava a classes particulars. A Bellcaire hi havia un noi que ensenyava i llavors era com un extraescolar, no? Quan sorties del col·le anaves allà una horeta i anaves fent... Però res, no va arribar més enllà,
no, eh? Jo ho vaig fer amb una amiga de la universitat, va durar unes setmanes i sé tocar el gegant del Pi i jo el vaig per tu. Són les dues coses que sé tocar amb guitarra.
Ah, mira, veus? Doncs ja pots anar a fer foguera de nit i ja tocar alguna
cosa. I l'himne de l'alegria amb el piano. Crec que amb tot això tens tot el bon recorregut instrumental.
Tens un bon repertori, doncs, eh? Doncs mira que amb la guitarra vinc carregada d'anècdotes i curiositats, eh?
Sí?
Sí, sí, i m'ha quedat curt el programa. Pensava fer-ho amb dues parts, però dic, no. Ho farem amb una part i ja buscarem un altre instrument.
Ho intentarem encabir, no, Gui?
Sí, sí, sí. Doncs mira, ja veuràs quina font de creativitat. Començarem per la forma de la guitarra clàssica, que té una connexió amb el cos de la dona.
Sí.
Bé, això és una mica fantasia, eh? No és la realitat. Però amb les dues corbes i la cintura pronunciada, doncs sí que s'assembla a la silueta femenina, no? I artistes com Pablo Picasso, doncs el cubisme es va inspirar molt amb la guitarra i amb el cos de la dona. I en les seves obres doncs hi havia això, no? Les corbes de la guitarra, les corbes d'un cos, i que es quasi es confonien, tenien molta similitud. Però realment això és una lectura romàntica. Per què no?
Però és que ens agrada les lectures romàntiques.
Sí, i buscar-hi aquella cosa, aquella màgia, eh? Sempre busquem la màgia,
sempre,
tu i jo.
Sempre, sempre. Per tant, fem-ho bonic.
Sí, sí, doncs no. La forma d'avui de la guitarra és per millorar l'acústica i és per pràctica. Perquè estava pensada per tocar també la part pràctica assegut i la forma que fa doncs és còmoda per tenir-ho a la cama posat, no? I també la forma rodona, doncs el so sona millor que no pas si fos de manera... I d'aquí ve, el que passa que ens agrada això, no?
El romanticisme.
Sí, sí, sí. Saps que la guitarra és l'instrument més tocat al món i tu i jo no el toquem?
Oh, jo el boig per tu i el gegant del Pi, sí.
Ah, sí, és veritat. Soc jo la que no la toco.
Però sí, ho doncs, entenc, és que és atractiva la guitarra ja en si, no?
Sí, 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 doncs és l'instrument que més tocat al món. I també diria que és l'instrument que molta gent comença i més gent deixa de tocar.
Tothom ho intenta,
tothom
que si quedin ja és un altre
sí,
tema, no?
Sí, això mateix. Doncs he preparat una rumba catalana, que aquí sé que hi ha la guitarra, que sona molt maca.
Anem a ballar, doncs.
Vinga, va, en Peret.
Ahí está esa hechicera gitana con su poder. Te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna, si se lo pide con devoción.
Para el mal de amores,
tumbas y flores,
frente
al paralelo, cuenta canaletas, mercado sanando. Gita hechicera, maramón, hechicera gitana, maramón, tan llena de gracia, maramón, más guapa que el sol. Gita hechicera, maramón, hechicera gitana, maramón, romántica reina, maramón, la que nos parió. Es la que sueña despierta, ama y se deja querer, tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder.
Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder.
Su paseo de gracia,
es su poder,
los niños que lloran,
es su poder,
su justa palabra,
es su poder,
la flor de la rambla,
es su poder.
Gitana hechicera, i bé, un himne també de la ciutat de Barcelona en aquest cas. I bé, anem a parlar doncs una mica dels principis de la guitarra, suposo, no?
Sí, sí, tinc moltes coses a dir-te, però és que ara m'he deixat portar per la música.
L'hauríeu d'haver vist aquí ballant, la Roser.
M'estava despistant i dic, deixa'm mirar d'aquests de dir ara, perquè és que me despisto tan fàcilment i amb el marabú.
Això és el bon temps, això és el bon temps.
Sí, sí. Has vist que a part de tocar la guitarra, a part de tocar les cordes, es toca també la fusta.
A nivell percussió, sí.
Clar, exacte, vull dir que també té aquest so, eh? Doncs vinga, va, l'origen, el que dèiem. Té un origen molt més antic del que ens pensem, eh? Mm-hmm. Això no fa dos dies. Perquè els instruments de corda amb una caixa de ressonància i un mànec existeix des de fa milers i milers d'anys.
Carai.
Això ja ve dels egipcis, dels babilonis, que ja tocaven algun instrument
similar, diguéssim, no?
Sí, sí. Però la guitarra, tal com la coneixem avui, té molt a veure doncs, amb Espanya. Perquè el contacte entre la cultura cristiana i la cultura àrab a la península Ibèrica, clar, van aparèixer la guitarra llatina i la guitarra morisca. I són dues cosines de guitarres que s'han anat barrejant i evolucionant i agafant el millor de cada una. I aquí tenim la guitarra espanyola. Sí, sí. I ara és quan preguntem com evoluciona aquesta guitarra fins a la guitarra elèctrica.
Home, aquí va ser un gran pas, també.
També, també. Doncs aquest salt va arribar al segle XX amb la guitarra elèctrica. I el problema, això ve d'un problema, eh?
A veure.
Allò que diem sempre, el pensament lateral i com mirar més enllà. Doncs quin era el problema de la guitarra acústica? Doncs que en una banda passava sempre el mateix. Que no se sentia
prou. Clar, se la menjaven.
El piano, la bateria, el saxo, tot sonava més que la guitarra clàssica. I llavors, clar, deien, com ho hem de fer això? Doncs la manera era amplificant-la. I d'aquí va sortir. Per tant, va néixer la guitarra elèctrica de la necessitat de sonar més fort.
Carai.
El que deien sempre, d'una cosa porta a l'altra.
I tenim la solució i ve tota una revolució a nivell també acústic.
Totalment, perquè clar, és això el que diem, no? Que una solució pràctica va canviar la música per sempre, perquè el rock, el blues, el jazz, la bossa nova, clar, són un tipus de músiques que no podria ser sense una guitarra elèctrica pel mig, no? I d'aquí te vinc a explicar ara una història d'una persona molt creativa i amb el pensament lateral molt entrenat,
sí,
que és el Leo Fender.
Què va fer en Leo?
El Leo va ser el pare de la guitarra elèctrica moderna. I aquest home no sabia tocar la guitarra.
Bé, no. Un bon principi aquest,
un bon principi, doncs ara veuràs. Doncs el fundador de Fender, que és la marca de guitarres més reconeguda del món, ell no sabia tocar la guitarra i no en va aprendre mai, eh? Que això és el més interessant. Era enginyer i comptable, però li encantava l'electrònica i fer invents i la música. I llavors suposo que va veure com una necessitat i va començar a investigar la guitarra i a partir d'aquí doncs, va anar fent proves. Com que ell no sabia tot què va fer i li agradava molt la música, va crear com un lloc on de trobada on feia anar gent que coneixia que sí sabia tocar la guitarra i ell els hi feia l'instrument i anàvem provant. I d'aquesta manera creaven com un cercle i ell anava millorant totes les possibilitats de la guitarra.
Clar,
no?
Ell era l'inventor i tècnic i necessitava l'artista, necessitava el músic per fer aquestes proves, no?
Això, i d'aquesta manera anava fent prototips i els anava deixant provar i ell anava dient això ha de sonar així, més cap aquí, més cap allà. I ell anava millorant doncs, fins que realment va trobar varietats de guitarra que avui en dia doncs, serien imprescindibles, no? I el resultat va ser la Telecaster i la Stratocaster. Jo no hi entenc, però
qui n'entengui segurament ja...
Sí, que les guitarres que han fet possible la carrera d'en Jimi Hendrix, l'Eric Clapton o en Bruce Springsteen, entre molts altres, no? Doncs mira, resulta que l'home que va ser el creador de l'instrument amb el qual han tocat millors guitarristes de la història no tenia ni idea de tocar la guitarra.
Doncs té la seva gràcia.
Com ho veus, és com si nosaltres ara ens posem, pues això, a inventar una guitarra.
Potser podem reinventar-ne una, eh?
També és veritat, sí.
D'aquí sempre ens surten idees originals que ja diem sempre oients que les hem de plasmar, eh? Que si no es queden en idees, eh?
Es tracta d'entrenar i anar fent proves, equivocant-se i millorant-ho, no? Que no ens hem de posar límits. Que si tenim la ment entrenada i desperta, doncs sempre podem trobar coses allà.
Passen coses.
Sí, que no saber fer una cosa no té per què ser una barrera. Es tracta de buscar alternatives, com va fer en Fender.
Potser pots anar a classes de guitarra, ara sortint d'aquí. Tu i jo la recuperem.
Ah, sí, vinga.
Ara farem un grup.
Sí. Un bon grup farem, sí. Doncs mira, va, més anècdotes. En Kurt Cobain, el cantant de Nirvana, doncs ell deia públicament que no sabia tocar la guitarra. Bé, és una manera que ell ho deia, però realment sí que la sabia tocar, eh? Però bueno, ell explicava a les entrevistes que tocava molt malament, però resulta que era intencionat. O sigui, ho feia de manera... perquè havia decidit tocar d'aquesta manera, descuidada i desafinada i caòtica, deia, perquè creia que la imperfecció era l'essència del rock.
Ah,
com ho veus?
Que pot tenir part de raó.
Bé, si més no crear un estil molt identificatiu, sí, no, d'ell, sí, doncs ho feia expressament. El no saber tocar, doncs era un estil, era una manera de fer-ho, no?
Quantes anècdotes podríem trobar, Roser, vinculades amb una guitarra, eh?
Moltes. Tinc dues pàgines, per anar dient. Doncs amb això que dèiem ara, doncs, que és com que a vegades un defecte, que ens sembla que és un defecte, en realitat és una virtut, no? Uh-huh. Perquè simplement és l'enfocament que tu li donis a aquesta cosa.
Completament.
Per tant, si ens creiem que tenim defectes, donem-li la volta, que segur que hi ha alguna cosa positiva en aquest defecte.
Encara traurem un tema productiu aquí darrere.
Sí, segur que sí. Quantes coses apliquem a això? Quan hi ha un defecte i no ho veiem més enllà, no? Si tinguéssim la ment d'en
Corcovell.
Sí, veus que no ho sé dir, això de...
Corcovell.
Per què no m'ho has dit? I això m'ha quedat tan ample. Doncs bé, això de les limitacions, no? Tu deia, ara me'n descuidava, tu deia perquè a mi em va passar una cosa quan vaig començar a fer joieria.
A veure, anècdota.
Anècdota personal. I me va fer pensar molt quan estava llegint això de... Com es diu?
Corcovell.
En Corcovell?
Sí.
Doncs jo vaig quan vaig començar a fer joieria fa 20 anys, mm-hmm, ja... les arracades, perquè jo també tinc una cosa que sóc com asimètrica, doncs
és molt original, la Roser.
Tinc un estil,
sí, propi.
Propi.
A mi m'ha passat d'anar amb unes arracades pel carrer que algú em digués: són de la Roser Martínez, i jo sí.
Doncs a mi sempre m'ha passat això, que hi ha aquesta asimetria, no? I amb les arracades, doncs clar, al principi quan t'ensenyen, quan vas a l'escola, doncs t'ensenyen a fer-se iguals.
Exacte.
I em costava molt.
Perfectament iguals, no?
I em costava molt, o sigui, era allò que dius, és que m'estressa, perquè no em surten iguals. I vaig optar per fer les arracades diferents. I al final, una cosa que va ser com... per, diríem, solucionar un tema, i es va convertir en el que dèiem en un estil
identificatiu.
Sí, 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 sí. Per tant, traiem profit de les coses que ens pensem que no, doncs que sí, i donar un toc diferent. Què et sembla?
Una bona lliçó.
Doncs tinc una altra anècdota, però te la diré després d'escoltar la cançó, perquè va d'aquesta cançó.
Vinga, doncs l'escoltem.
Vinga, va.
Paco de Lucía, Entre dos aguas, estem escoltant aquesta cançó i ara la Roser ens explicarà per què, perquè ens has deixat aquí amb l'intriga abans de la cançó.
Sí que t'ho explicaré. Sí.
Doncs vinga.
Doncs vinga, Paco de Lucía és, bueno, un dels altres grans guitarristes de la història, perquè va portar la guitarra espanyola molt i molt lluny. De fet, on mai encara l'havia portada. I una de les seves obsessions era trobar la guitarra perfecta. Uh-huh. Ell deia que la guitarra ha de tenir connexió amb tu, no? És com la teva, ha de tenir la teva ànima, el teu so, i deia que trobar la guitarra perfecta era com trobar, doncs, la parella perfecta.
Oh.
No?
Carai, doncs és tot una aventura, trobar la guitarra perfecta.
Totalment. Bé, per això hi ha molts guitarristes, bé, també passa amb tots els instruments en general, no? Però la guitarra jo ho he trobat amb gent que, clar, és com no la toquis, no? Que tothom ho té tan seu.
Jo no toco les guitarres de l'altra gent.
No, ni altres coses. O sigui, les coses de l'altra gent no s'han de tocar. Però...
Mans quietes.
No, per això mateix, perquè clar, no agrada, perquè clar, és una part molt personal, molt íntima, podríem dir, perquè és la seva essència, és una part d'ell, doncs, o d'ella, doncs clar, no es poden tocar les guitarres. Vinga, va, i ara t'explico l'anècdota.
Vinga.
Això ve de l'any 1973, que en Paco de Lucía estava enllestint el seu primer disc, que es deia Fuente y Caudal. Bueno, es diu Fuente y Caudal. I el seu mànager li va dir que no podien tancar el disc perquè faltava omplir un espai. Si faltava una cançó.
Ai,
sí,
això passa a vegades, eh?
I li van dir, Paco, no podem tancar el disc.
Una més.
O t'espaviles. I què va fer en Paco? Que era una persona previsora i tenia el calaixet de les idees, que jo sempre dic, apunta les idees i guarda-les-les perquè si no és el moment ara, en un futur ho pot ser. Doncs va obrir aquell calaixet i va trobar una cançó que tenia mig escrita de feia temps i li va acabar de donar forma i es va convertir en aquesta cançó, la d'Entre dos aguas, que justament és la cançó que va, l'ha popularitzat més en Paco de Lucía.
D'anècdotes d'aquestes en Jan, eh? Jo sempre dic molt. La del Corazón Partido de l'Alejandro Sanz.
Aquesta no la sé.
Que no havia d'anar al disc.
Ah, no?
És que no hi havia d'anar, s'havia descartat, però això al final també n'havien d'afegir una o van haver de fer un canvi i va ser com, doncs hi posem aquesta i va ser el tema que realment a dia d'avui encara tothom coneix.
Veus? Doncs en aquest senyor li va passar exactament el mateix. Doncs és això, que a vegades quan descartem les coses pensem-ho. Jo sempre dic que les idees, això dic a les formacions, no hi ha idees bones o idees dolentes, simplement és que és el moment o no és el moment. Perquè sempre pensem idees que ens aniran bé en un futur, però no, ara mateix no podem fer-les-la. O bé perquè no tenim recursos o pel que sigui, sempre estem pensant per davant. Però si tu te les apuntes i d'aquí un any la mires, segurament aquella
idea... I és endavant.
Clar, ja estarà en el seu temps.
Hem de deixar que faci com el caldo de cultiu, no? Allò, que faci el xup-xup,
la idea. Això mateix, perquè quan estem pel mig d'una cosa, sempre volem un pas endavant, i el pas endavant encara no el podem fer. I això és una de les coses que sempre explico en les formacions, de que tothom s'apunti totes les idees, perquè en un futur seran bones.
Doncs bons consells, escolteu a la Roser.
Jo estic fent coses ara d'idees de fa gairebé 5 anys, eh?
Carai,
sí.
Que han sortit d'aquest calaix que dius,
sí,
eh?
Sí, sí, que he mirat i vaig dir, ostres, això ara sí que és el moment. Clar, això és...
El calaix de les idees, això s'ha de tenir a casa.
L'hem de tenir, amb una llibreta, amb una capseta, amb una aplicació, com vulguem. Va, anem a parlar d'en... Com és, a veure, en Jimi Hendrix, com es pronuncia?
Ho has fet molt bé.
Ho he fet molt bé, val. Doncs un altre innovador amb la guitarra elèctrica. Aquest senyor tocava la Stratocaster, de les que hem dit abans, però la tocava de cap per avall.
O tocava com els àngels.
Aquest home va ser un innovador total. I era esquerrà, però tocava res per a tretants, girades, perquè deia que el so era diferent, i mira per on, vull dir, va trobar el seu estil també amb tot això, no? I la guitarra que va fer servir per al festival de Woodstock, on va tocar l'himne dels Estats Units d'una manera que tothom va quedar amb la boca ben oberta, doncs es va vendre en subhasta per $2 milions.
Uau. 2 milions.
Sí,
què faríem,
sí,
tu i amb 2 milions, Roser?
No sé pas.
Quin problemon, també, eh?
Ara no em distreguis amb
més
això.
Més anècdotes, vinga, sí.
Doncs en Jimi Hendrix també podem dir que, bé, era un tio que era creatiu al màxim nivell i que es va atrevir a innovar amb tantes coses que fins i tot tocava la guitarra amb les dents, Cristina.
Amb les dents.
Ah, quina bonia, eh?
Que tu que et feia mal les ungles mossegades, imagina't,
sí,
les dents.
Sí, imagina't amb les dents. Oh. Va, passem amb una altra. A l'Eric Clapton. Doncs l'Eric Clapton va voler crear una guitarra única. O sigui, va tenir allò una obsessió i que volia una guitarra que només tingués ell i va construir una guitarra a partir de 3 guitarres de la marca Fender.
Ai, va fer un Frankenstein amb guitarres.
Espera, que d'això te'n parlo després. Ara parlem d'aquesta guitarra. Sí, va ser una mica això, va fer com un collage i la va batejar Blackie. Però estava maleïda aquesta guitarra. Es veu que cada cop que la tocava passava alguna cosa. Sí. I ara te parlo de Frankenstein, que aquesta va ser de Lady Halen, que va parlar amb el seu luthier perquè li construís una guitarra fent servir parts de diferents guitarres noves, com un collage, i aquesta sí que li va dir
aquesta
que...
Aquesta va anar bé.
La va batejar i es deia Frankenstein, i aquesta anava bé. Sí, sí, sí. I encara et parlaré d'una altra guitarra famosa, la Lucille, d'en B.B. King, que el rei del blues, no? Que aquesta li va sortir... Li va dedicar una cançó i tot, eh? Perquè estava actuant en un bar i dos homes es van barallar per una dona, aquelles coses, eh? I resulta que hi va haver un incendi en aquest bar i van tenir que sortir tots corrents i ell, clar, va deixar la guitarra en allà. Ai, i va tornar a entrar.
Per la guitarra.
Per la guitarra, es va jugar la vida, va recuperar la guitarra i va
sortir.
Com
el seu bebè, no? Allò...
Clar, no, i li va dir Lucille, que era el nom de la dona que va causar tota aquesta història. I li va dedicar una cançó i tot. Què et sembla?
Que tragi romàntic i tot plegat.
I ara, mira, t'explico una altra anècdota d'en Keith Richards, el rock.